a Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Deu i 26 minuts, a la Bèlia Artiga segur que no li ha passat això de que quedi un Picasso al replà de casa seva.
No.
I se l'endugui a dins a veure què passa. Bèlia.
No m'ha passat, no.
Quines coses de viure, eh?
Quines coses de viure, sí.
De tota manera, ara el que ens cridava l'atenció, que havíem comentat, compres un Picasso per 60.000 euros i l'has d'assegurar per 600.000.
Bueno, és el que parlàvem un dia del Degas, que sabés, ara aquest Picasso l'han comprat, m'imagino que deu tenir certificats i tot el que vulguis, però ara falta que també tu mous un Picasso també via d'aquesta manera, de 60.000 euros. Hi ha moltes coses estranyes en el món de l'art, perquè fins i tot quan en tema de museus aquí,
sí.
quan has de moure un petit quadre, que a mi em fa gràcia a vegades perquè l'he anat a buscar jo sense embolicar, perquè és meu, l'he portat a casa i quan se'n va a una exposició de museu em venen amb guants,
sí,
el posen dins d'una
sí, sí.
caixa i jo els vaig dir, no, em porteu sal, no passa res.
I si no recordo malament, perquè almenys ho recordo en els museus de Sitges, com a tot arreu, hi ha una empresa especialitzada
això,
en transport d'aquest tipus d'obres.
I venen tres persones a casa,
ah,
una s'espera, l'altra firma, una es posa els guants, l'altra
sí,
embolica,
sí.
han fet una caixa especial per
exacte.
Un quadre que el dia abans tu l'has portat de Sitges a Barcelona
amb
una bossa de l'IKEA, que dius,
sí,
però
sí.
no, per això m'estranya.
Però és a dir, propietaris si li poden permetre certes llicències,
evidentment.
Quan hi ha altres responsables d'aquest trasllat, és molt escrupolós, almenys
I és
això...
molt estrany que la portin un quadre d'aquesta...
I que es quedi amb un portal allà.
I que es quedi
allà.
Un portal, és a dir, amb aquestes bosses ara que veiem que van deixant amb un patinet
exacte,
i pugen i baixen, que penso, mira, no agafen la gent perquè és bona persona.
Sí, sí, sí.
Doncs és molt estrany que una persona porti més paquets que només un.
D'acord.
Però bueno, això ja...
Es quedava l'atenció, això, eh?
I l'altre és les campanes. Clar, m'ha agradat molt el tema de les campanes, que són patrimoni, jo
sí.
crec. Però clar, cada món és... Jo a Barcelona, quan dormo a Barcelona, no les trobo a faltar, però jo aquí a Sitges m'arribo a angoixar si no les sento. Perquè és una... El viure potser...
Que no les devem tenir, és a dir, el toc de les campanes... no el tenim catalogat.
Jo crec que no, que seria una cosa important de catalogar, perquè...
El toc de les campanes, tant les de la parròquia com les del vinyet...
Com les de festa.
Com les de festa.
Les de festa és molt important, és molt important. I això és una cosa...
Mira, és que m'ha vingut aquest...
Un punt, perquè a les festes majors d'altres pobles, com de la Vall d'Aran, a la Vall d'Aran és el dia de Sant Fèlix, que és festa major, es toquen les campanes i anem tots allà a Bagergue, a la plaça, a veure com els nois i noies ara
sí,
ja dalt
sí, sí,
pugen
sí.
a dalt, que hi ha quatre campanes, i jo els hi vaig dir l'altre dia, però hi ha un toc de campanes, i se'n van quedar mirant tots, no, pum, pum, que és bonic, però no hi ha un toc de campanes. I jo els vaig dir, home, doncs seria bonic perquè segur que hi havia un toc de campanes, i els vaig explicar-ho de Sitges, que tens el ritme, que saps els
exacte.
Tocs, és a dir, que deu haver-hi...
Que hi ha uns campaners que han mantingut que... aquesta tradició... I fem la diferenciació, eh? Una cosa són els tocs del campanar i una altra cosa és, que és fonamentalment el que molestava aquesta senyora i per això va anar al jutjat,
el
els
rellotge,
tocs del rellotge.
Del rellotge.
Que aquests tocs són, en aquest cas, d'un rellotge electrònic que té una maquinària antiga que s'utilitza per marcar els tocs del campanar.
Però a mi m'ha passat vegades de dir no han sonat a les 3 del matí i esperar-me, perquè penso i si s'ha espatllat, és una tonteria i esperar-me a sentir els 3 quarts no sé de què, però són 3 quarts i ja torno a dormir perquè estic tranquil·la i són aquestes coses que em xoca.
Que té repic de festa major, eh?
Doncs això, bueno.
I encara que sembli mentida, que això a molta gent li pot cridar l'atenció, els que vivim al centre necessitem aquest toc. És com una cosa de, no sé si dir, de tranquil·litat.
Jo
com
necessitem
escoltar les sardanes quan acaba la festa major que estan al cap de la vila,
també,
les escoltes de lluny.
També, hi ha
aquests
unes
que
sensons que els tens dins ja de la teva idiosincràsia.
Que ens fan companyia.
I els necessites.
Exacte.
I jo, hi ha nits que no pots dormir o que t'aixeques...
Sí, sí.
I necessito aquest toc del rellotge.
Sí, sí. I que sempre hi és.
Que sempre hi és
sempre
i et,
és.
Potser et centra,
sí,
et
sí,
posa
sí.
en el lloc on estàs
sí,
i que potser
sí,
en un
sí.
somni el que necessites tornar a la realitat.
Hem començat per aquí, però avui, com els dèiem, el protagonista és un becardí. que no és el Bacardí o Bacardí que tothom coneix, el del rom, és un altre Bacardí, que és l'Emilio Bacardí. Diríem Emilio Bacardí i família.
Avui, sí, farem una mica, deixant el rom de banda, he volgut, perquè a l'octubre de 1912, és a dir, ara fa 113 anys, per això he volgut recollir-ho avui, va viatjar o va visitar Sitges a l'Emilio Bacardí Moró. No va ser un viatge oficial, va ser un viatge, podríem dir, familiar. Però crec que va ser molt important perquè aquí vam conèixer, o van conèixer els sitgetans, una persona molt coneguda per la seva, per la seva faceta com a polític a Cuba, sobretot en la lluita per la independència cubana, un espanyol, perquè ell, tot i que va néixer a Cuba, venia d'una saga catalana, que eren els Bacardí, però ell lluita per la independència cubana, ell serà el primer alcalde de Santiago de Cuba independentista, podríem dir,
sí.
I és una persona que va fer molt...
Quan es refereix a l'Abel independentista...
Cubana.
Exacte, a favor de la independència de Cuba, respecte, òbviament, la colònia espanyola,
sí,
republicà, que era en aquell moment.
I va ser una persona que va, a part de tota aquesta lluita, va mostrar una modernitat i unes ganes de modernitzar tot el que era Santiago de Cuba, ja fos amb infraestructures com amb l'educació. I el per què aquest interès que va tenir l'Emilio Bacardí Moró per l'educació moderna, i una cosa que explicaré quan ara hi tornem, que és sobretot valorar l'educació de les noies. Ell va tenir 4 filles, però a les 4 els hi va donar la millor educació que va poder en aquell moment, que no era Cuba.
D'acord.
És a dir, anirem enrere per entendre el per què aquesta importància, l'Emilio va donar aquesta importància a un fet transcendental com és l'educació de les persones.
Desbrossem una miqueta d'entrada. Quina relació tenia, si és que la tenia, l'Emilio Bacardí amb en Facundo Bacardí?
Aquí és on anem. Pues ara fa 113 anys arriba a Sitges el 1912 a l'Emilio Bacardí Moró, acompanyat amb la seva dona, i quan arriba a Sitges el reben moltes persones, principalment el que era l'alcalde de Sitges d'aquell moment, que era el Pere Carbonell,
sí,
el pare de l'Artur Carbonell, i també una de les persones que agafen molt importància durant tot aquest acte, ja siguin al dinar, que celebren per rebre'l, és Bartomeu Carbonell Batlle, pare de Carbonell Gené.
D'acord. Bartomeu Carbonell, que és l'home de la casa del cap de la vila?
No
és aquest Bartomeu Carbonell.
És l'home de la casa, diríem, de la caseta, és a dir, el pare de Carbonell i Gené,
sí,
que era la casa del carrer Parellades entre Sant Pau i el Corraló.
Aclarit.
Que són els dos noms iguals.
D'acord.
Persona que també parlarem, que per això ho explicarem al final, personal que podríem parlar-ne en una propera xerrada, perquè crec que ho lligaríem. Doncs ell arriba a Sitges i vol visitar, que aquí és on també em vaig xocar, els llocs on havia passat moltes temporades de petit. Dic, home, si aquest senyor havia nascut a Cuba...
És a dir, Emili Bacardí, alcalde de Santiago de Cuba,
nascut
recordava que havia viscut a Sitges,
de petit. I és aquí on anem a buscar els seus orígens. Ell és fill de Facundo Bacardí Masó,
sí,
que Facundo Bacardí Masó, fundador, anys més tard, ja parlarem també del gran i reconegut Rom Bacardí, aquest noi neix a Sitges, es diu oficialment, diuen que va néixer el dia, com ho tenia, és que hi ha un error que sempre el vaig reclamant, perquè el Facundo Bacardí diuen que neix el 14 d'octubre de 1814 a Sitges, tot i que buscant la partida de naixement he trobat que neix el 14 d'octubre del 1813.
D'acord, un any abans.
En aquesta... fa poc se li va posar, a part de la casa Bacardí, que vam tenir aquí al mercat, també se li va posar una escultura al passeig on posen Masó amb dos S i l'any, que jo crec que no és el correcte, perquè sí, tenim Però neix a Sitges el 14 d'octubre de 1813, que és fill de Joan Bacardí Tudó, que és un mestre de cases de la Secuita, Tarragona, i de la sitgetana Maria Masó Masó. Uh-huh. Aquesta parella tenen diversos fills, en Joan, en Magí, en Facund, en Llàtzer, la Maria, en Josep i la Manuela.
Caram!
Però tots els nois marxen a Cuba. I queden aquí la Maria i la Manuela.
D'acord. Tots els nois, entre ells en Facund,
marxen a Cuba. Primer marxaran en Joan i en Magí, que marxaran a Cuba l'any 24, sent tots... Els dos grans marxen més grandets, 17, 16 anys, però quan ja les veuen que allà poden treballar,
sí,
no fer fortuna,
d'acord, però que es poden
sempre,
mínimament guanyar
que
la vida.
Poden mínimament guanyar, tenen allà la família, per exemple, els dos germans grans se van a treballar en una botiga del Facundo Carbonell, també de Sitges,
sí,
que estava casat amb una tia, és a dir, amb una germana de la Maria Masó, van a treballar, veuen que se'n poden sortir, i de molt petit, no havia fet els 15 anys, el 30 de juny del 28, i ja envien amb el pobre Facund, perquè el pobre perquè els veig tan petits,
sí,
amb
sí,
un vaixell
sí,
a creuar.
Ja, ens ho hem d'imaginar.
I se'n va cap allà a Santiago de Cuba, que treballarà en una botiga al costat,
d'acord,
a la de Joan Colomer, un altre sitgetà, i allà comença a treballar, comença a tenir idees, es casarà amb Amàlia Victòria Moró, una noia que ja havia nascut a Cuba el 1843, tenen sis fills, bueno, primer tenen quatre, comencen a intentar buscar-se la vida, és el que sempre hem dit, eh? Que parlem sempre
dels que tornen milionaris,
que tornen milionaris,
sí,
i arriba l'epidèmia de còlera a Cuba, arriba un terratrèmol i s'enfonsa. Tot el poquet que havien iniciat,
sí,
aquesta parella, el Facund i l'Amàlia, se'ls enfonsa i Facund torna a Sitges. Torna a Sitges amb dos... En aquell moment havien tingut quatre fills, només pot tornar amb dos,
sí,
perquè se li havia mort la Maria i el Juan. I tornen a Sitges una temporada molt curta, com per fer allò de tocar terra i tornar,
sí,
a surar.
Per tant, entenc que en Facund i la seva esposa tornen amb l'Emili.
Tornen amb l'Emili, que ja tenia uns 8 anyers,
sí,
i amb un petit Facund, que era l'últim nen que havien tingut.
D'acord.
Tenien molta por que se'ls hi morís.
D'acord, d'aquí que l'Emili recordés aquells anys d'infantesa aquí a Sitges, quan va venir...
Però clar que tornen, perquè els pares, ell recordarà, i és aquestes coses que diguem, els veus molt petits, però en aquell any l'Emilio, la seva dona Amàlia, i el Facundo pare,
sí,
l'Amàlia, i el petit Facundo, se'n tornen a Cuba, perquè ell ja ha agafat forces, ho té clar, i deixen a l'Emilio, només amb 8 anys,
aquí,
a Barcelona i a Sitges. Els deixa amb les ties, les dues ties que mai s'han quedat a cuidar els pares.
D'acord. I havíem dit que tots els membres nois de la família van marxar a Cuba i aquí van quedar les dones.
I queden la Manuela Bacardí, que s'havia casat amb el Cristóbal Bori i Olivella, que aquest és d'on nosaltres,
sí, sí,
sortim, a la part de Sitges, dels que quedem aquí, dels Bacardí, i la Maria Bacardí, que es havia casat amb un senyor de Vilafranca, però vivien a Sitges, que era el Ramon Forgas.
D'acord.
Aquestes dues senyores viuen aquí amb els avis i s'encarreguen, a part dels seus múltiples fills que tindran, s'encarreguen del petit Emilio. És a dir, tenim un nen que...
Mentre en Facundo i
tornen,
la seva dona, i
tornen,
en Facundo petit, se'n tornen a tu.
Se'n tornen, i allà tindran dos nens més. És a dir, l'Emilio...
Déu-n'hi-do, quin trànsit.
L'Emilio, pobret, es queda aquí.
Sol?
Sol. No sol,
no
perquè
sol, amb la
ell
família,
els records
però...
que té són molt bons.
Però diguem-ne, sense els pares.
Sense els pares, es queda estudiant a Barcelona, que aquí ell pot estudiar, ell li agradava molt el dibuix, va ser un gran amant de l'art, que després també ara explicarem. Tot era un noi que després ho mostrarà amb la seva vida política, escriptor, és un nen que ja tenia molts interessos i aquests molts interessos se li desenvolupen podent estudiar a col·legis tant de Barcelona com d'aquí Sitges.
Uh-huh.
I es queda fins als 13 anys.
D'acord.
És a dir, no és allò que tingués un
dir,
mínim
de,
record.
Dels 8 als 13 anys més o menys
dels
es queda aquí Sitges?
Dels 8 als 13 anys queda Sitges, estudi entre Barcelona,
sí,
i Sitges,
sí, sí.
Té una relació molt forta, veiem, amb joves que, com ell, perquè els 13 anys és més o menys l'edat que el seu pare havia tornat cap a Cuba, el fan tornar cap a Cuba, i amb ell, un any abans, un any després, marxaran nens i joves, 13, 14 anys,
sí,
de Sitges, que també havia conegut i que havia estat amb ell corrent per tots aquests carrers. Que ell recordava. Molts dels quals, aquests nens, quan ell torna l'any 12, un és alcalde, perquè hem de pensar, clar, o sabien, més que res, aquests nens que marxen, ell marxa a veure els pares, a tornar amb els pares, es trobarà amb dos germans més, amb el germà petit que havia deixat,
sí, sí.
És a dir, ell sí que marxa amb un... a tenir com un,
sabent que
una família.
Allà.
Hem de pensar que també quan marxa encara no està fundada el Ron Bacardí, és
d'acord,
a dir, no marxa a ser un nen amb una família...
Sí, sí, és a dir, que la família continua amb una situació econòmica per anar vivint, però...
Segueixen lluitant-ho.
Segueixen lluitant.
El Facundo pare comença a tenir idees i ha començat amb el que és el tema de començar a treballar el ron o de begudes alcohòliques. Ell hi torna, ell seguirà els seus estudis, ell serà un gran lluitador per la independència que l'acabarà emportant a la presó, però finalment, el que hem dit abans, l'any 1901 serà nomenat alcalde republicà i comença aquest intent de posar Santiago de Cuba, que ja ho hem dit sempre, Cuba als segles, fins als anys 20, era d'una modernitat absoluta. Eren l'educació, la cultura, la sanitat, tot el que ara no veiem de Cuba, uh-huh, en aquells moments era un exemple de societat avançada. I persones com l'Emilio són les que ho fan valer.
Per tant, va ser l'únic membre de família que es va dedicar a la política?
Sí, els altres van... Bueno, també no en quedaven...
Vull dir, però és a dir, el pare no hi va pensar mai, de cap manera.
Bueno, devia pensar...
I havia pensat, però...
Pensant que què estava fent el seu fill o què havia fet
el seu fill.
Però no, ell és el que acaba la presó...
Que acaba tenint aquesta posició...
El que acaba tenint la posició important. I aquí és quan ja fem aquest altre salt que... L'Emilio es casa també amb una noia de descendència francesa, però que és la Elvira Calpe, que viuran a Santiago de Cuba, però tenen quatre nenes.
Uh-huh.
Unes quatre nenes que la Marina, la nena, que li deien la nena, la Lucía Victoria, que és la Mimi, la Adelaida, la Lalita i l'Amàlia, la Didi. Les quatre nenes que van anar, tot i el problema que podia suposar, perquè el pare era un... És això d'un alcalde que envia les nenes a estudiar fora,
sí, sí, sí,
però fa una elecció molt moderna i molt agosarada.
És a dir, decideix que les seves filles,
les quatre,
una convicció personal, que vagin a estudiar...
Les envia a San Diego, Califòrnia, amb un col·legi molt de moda en aquell moment, on anaven les èlits, que era el Raja Yoga, i aquestes nenes, clar, obtenen una cultura que potser Cuba no la tenia en aquell moment, però que el mateix Emilio va també intentar,
d'acord,
tornar a fer aquest tipus d'escoles modernes,
uh-huh,
les va intentar fer a Santiago de Cuba.
D'acord, és a dir, d'alguna manera, imatge i semblança de les escoles americanes o d'aquesta escola que ell tenia com a referent.
Tenia.
Eh?
I una escola on rere les quatre nenes de l'Emilio van anar-hi molts altres fills de cubans republicans que volien que els seus fills també seguissin aquesta moda que havia instaurat l'Emilio d'una educació moderna i trencadora.
D'acord.
Clar, doncs quatre nenes que...
Les quatre filles d'Emilio Bacardí, netes de Facundo Bacardí.
De Facundo Bacardí. Clar, aquestes quatre noies eren quatre noies molt modernes, molt lliures, i el seu pare també els havia donat totes les facilitats, no només econòmiques, que
sí,
ja les tenien, perquè tot i que no es dedicava potser al que era el Ron Bacardí, empresa que ja havia...
S'havia consolidat.
S'havia consolidat. Sí que tenia els diners i la posició per fer que aquestes noies poguessin viatjar, poguessin, uh-huh, aprendre idiomes. I entre les quatre nenes destacava una, o crec jo que a mi em van destacava una, que era la segona, la Lucía Bacardí. La Lucía Bacardí, que torna a estudiar en aquella escola, aprèn moltes coses, torna a Cuba, li diu al seu pare que vol ser escultora, que va ser una gran escultora. El seu pare ho accepta perfectament,
sí,
li diu que estudia modelatge a Cuba, i hi ha un moment que ha de fer un salt qualitatiu també aquesta nena, i decideix anar a París. A París, a l'any 1910, ciutat on l'art i les acadèmies d'art eren les millors. Ella era una gran seguidora de Rodin, ho deia a tot arreu, que era una gran seguidora de Rodin, i
no tenia mal gust.
No tenia mal gust. És molt bona, no l'hem valorat, és molt bona. Jo la vaig començar a descobrir, a reivindicar, quan van posar les mans del Lorenzo Quinn, que jo pensava, si haguessin mirat una miqueta, haguessin pogut fer una obra que existeix, no demanar una reproducció d'una obra de la Lucía, que era preciosa.
Però Lucía Bacardí se'n va a París...
Se'n va a París a estudiar i se'n va amb una, amb la germana, amb la petita, amb l'Amàlia, les dues. Se'n va estudiar modelatge i s'estan donant voltes per... clar, van a París en 1914 i s'estan a Europa de 1914 de 1910 a 1914.
És el que anava a dir, deuria marxar, no, quan comença la guerra.
El 1914 per anar-se'n a Nova York. No, elles no tenien problemes.
No tenien problemes.
Ella volia anar-se'n a Nova York.
Mare de Déu, quina vida bèlia, eh?
Per això. Però entre aquests, 1910 i 1914...
De Sitges a Cuba, de Cuba a San Diego, de San Diego a París, de París a Nova York...
I elles passen per Sitges. Ja, elles, aquestes dues nenes,
sí,
de tant en quant aprofitaven i venien a Sitges a veure l'àvia, no hi era,
les germanes del pare, clar.
Eren les ties, sí, aquestes, sí, sí, senyores que per ella podien ser àvies, perquè havien... no, les germanes del pare, no, les germanes de l'avi.
Perdó,
i tota
les
la
germanes
família,
de l'avi, està clar, les que havien quedat aquí.
I la família que havia quedat aquí.
I que havien acollit el seu pare en el seu moment.
Clar, i aquest... aquest any 12, quan l'Emilio Bacardí ve a Sitges, que no ve amb les nenes, ell... està venint, les ha anat a veure, Emilio Bacardí fa un viatge per Europa, aquest any, tot l'any 12 també va als Estats Units, viatja amb la dona, se'n van a Egipte, que hi ha unes fotos molt bones d'ell a Egipte, passa per París a veure les nenes i quan ha d'anar a buscar el vaixell per tornar a Cuba, de camí per a Barcelona, el reben,
sí,
tots els de la Casa d'Amèrica,
i ve a viure, ve aquí Sitges.
I durant un dia boig.
Només un dia?
Un dia boig, que quan veus el que va arribar a fer, li ensenyen el Cau Ferrat, ell tot el que no havia vist,
sí, sí,
l'ensenyen
sí,
el Maricel, l'edifici de l'Ajuntament,
quan
el mercat...
Quants anys tenia aleshores, l'Emília?
Sí, devia tenir 40... A veure, no, l'any 60 i pocs, perquè ell neix el 44... I ve el 12...
D'acord, ell ve el 1912 i va néixer el 1844.
44.
Per tant, sí, sí, evidentment en tenia 60 i pocs.
60 i pocs, perquè ell arriba aquí...
I no hi havia posat els peus
mai,
des d'aquesta infantesa.
Des d'aquesta infantesa, però ho recorda tot. Ho recorda tot i vol anar a visitar, ell va visitar el carrer Sant Pere i el carrer Sant Pau, va a veure les ties que diu la família Bori, que encara quedava.
Ahà.
I aquí és on jo també vull fer un apunt, perquè, clar, com creiem que abans de saber-ho, perquè per hemeroteques i per les cartes que es conserven de la Lucía i l'Amàlia, que elles dues, la Mimí i la Didi, ara sabem que era Didi, van estar a Sitges, nosaltres a casa, que diguem que venim dels Bori,
sí,
d'aquestes cosines, ai, d'aquestes ties de o les germanes del Facundo Bacardí, que es van anar quedant aquí, la meva àvia, sempre l'àvia Montserrat, que ella venia d'aquesta família, tenia dos esculturetes, dos caps,
sí,
ceràmics, i quan deies alguna cosa, on t'està posat, guardat? Allà amb la Mimí i la Fifi. I per nosaltres eren la Mimí i la Fifi tota la vida, i no. I deia ella, són les nenes Bacardí. Ens havia dit sempre, són les nenes Bacardí. És a dir, unes escultures, que no eren escultures, eren dos cares franceses. Que ella els havia, a casa seva... ja les va agafar de casa els avis o va heredar-les.
Per tant, havien anat passant de casa en casa.
Mimi, Fifi, és a dir, m'imagino que algun dia els hi han posat aquests noms familiarment, recordant a les dues,
germanes
que havien estat a Sitges i que s'ho havien passat bomba. Perquè aquestes dues noies, obertes al món, les trobem a la Trinitat, amb tots els noms de nois i noies de Sitges d'aquell moment, nois,
sí,
de la seva edat, els jocs florals que s'organitzaven en aquests anys 13-14 també a la Trinitat, que quedaven i llegien poemes, i elles...
O sigui, eren unes dones de món.
Eren dues noies que es van fer amb gent d'aquí.
I les dues es van dedicar a l'art?
No,
no. No, només a la Lucía.
Només la Lucía. La Lucía és la que més volta pel món i hi ha un escrit que també un escrit que es publicarà posteriorment, però que també donava pistes d'aquesta estada de les germanes, o com a mínim, de la Lucía a Sitges. Hi ha un moment que Salvador Forment escriu, publica, que a mi em havia xocat, que és a la punta, el Salvador Forment, de l'any 28, és a dir, no és, és a dir, anys més tard,
sí, sí, sí,
de que haguessin vingut a Sitges, que era la noia del mallot. I el Salvador diu: aquells qui somriuen maliciosament en sentir dir que Sitges és una vila refinada haurien hagut de trobar-se al vall del vinyet del pavelló de mar, lluny, sí, dels aspectes, tal. Diu: absorts per l'espectacle de dins, on te la tinc, i de la divina quietud de fora, alguns artistes i home de lletres glopejaven per not. Alfons Maceres, autor del llibre L'arbre d'Ovent Duval, descobria uns beuats exigents: Som Mimí i Fifi Bacardí, li advertia Joaquim Sunyer. I Josep Maria Junoll afegia: voy dirigint-se a Enric Casanovas. Pere, que diu: heu de saber que Mimí esculpeix també de meravella. És a dir, ells, el Casanovas...
Amel li esculpia
Enric,
també com Lucía.
Enric Casanovas ja parla de la Mimí Bacardí com
sí,
escultora.
Sí, sí, sí.
És a dir, a Sitges, després... he anat mirant, vaig anar buidant, perquè vaig intentar saber qui era aquesta Mimí un dia que ho vaig llegir fa molt de temps, i ja quan comença a tenir èxit aquesta noia, Estats Units, a Cuba i tal, a Sitges hi publiquen cròniques. I van dient: la joven escultora, hija d'Emilio Bacardí, que estuvo en Sitges durant...
Sí, 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 sí.
És a dir,
sí,
que és bonic entendre aquesta relació que van tenir i la importància. Tu mires l'art de la Mimí o de la Lucía Bacardí i sí que té de Rodin, evidentment, té de Rodin, però també agafa molt del modernisme, de l'últim modernisme, del noucentisme que va poder veure Sitges.
Totes I... dues van fer...
No, només la...
Però en canvi, l'Amèlia és també considerada com la
no,
Lucía.
No, diu la Mimí, eh?
Ah, perdó.
No, diu la Mimí, la Mimí.
Perdó,
no, l'Amèlia és la que... L'Amèlia, al ser la més petita, també estudiarà...
D'acord.
Tot arreu...
Tot això fa referència a la Lucía.
A la Lucía. Doncs això, era... Clar, tornant una mica a l'any 12, aquests records que ell deixa per escrit quan torna a marxar, a l'Emilio Bacardí escriu una carta. Escriu una carta molt
després
bonica.
Després d'haver viscut aquest dia a Sitges, aquest
dia
magnífic
a Sitges, memorable, on Pere Carbonell, el rep, baixa de l'estació a les 9:45, perquè està tot marcat, expliquen que arriba de l'estació, va a casa de l'alcalde, hem de pensar a Carrilla i de Cuba,
sí.
A partir d'aquí, després d'un refrigeri, li expliquen...
Tothom tenia clar que venia una personalitat.
Tenia
eh?
Una personalitat, però tots els que el van rebent són aquests indianos, perquè Pere Carbonell era alcalde de Sitges, però venia de passar una llarguíssima temporada a Cuba, on tenia un hotel, on havia fet molta vida.
Tothom sabia d'on venia, vaja.
I on sabia d'on venia. I, com hem dit, el que més, més emoció el rep serà en Bartomeu Carbonell Batlle, que era de l'any 1842, és a dir, 2 anys més gran que l'Artur. Que l'Artur anava a dir...
Però vaja, companys de generació.
Companys de generació. I en aquell discurs que li fa, ja li parla dels anys que van passar Sitges i de les gratituds de quan van estar a Cuba. I li diu que quan torni doni records a tots aquests sitgetans que ara viuen a Cuba, que els expliqui com és tot el que ha vist.
Com estem vivint aquí.
I ell fa aquesta carta, explicant carrer per carrer els seus records, i l'envia a Sitges, que el publicaran en tots els seus diaris.
Sí.
Uns diaris que ho repeteixen, ho repetiran quan a l'any 24, em sembla que és, l'any 22, a l'agost del 22, l'Emilio mor d'un atac de cor.
D'acord. És a dir, l'Emilio no va tornar més a Sitges?
No va tornar a Sitges.
Després d'aquella visita del 1912.
Ell diu, ell marxa dient, torno, espero tornar, perquè, clar, aquests viatges els feien constantment, ja un cop jubilats, agafar el barco
i donar
voltes pel món o per Europa, i venir a veure les nenes, que era el que ells... És a dir, aquell any 12 ell diu que tornarà aviat a l'any 14.
D'acord.
I no pot
I
tornar.
No va tornar.
Tot i que les filles seguiran per Europa, seguiran amunt i avall, ell no pot, les nenes amb les seves famílies ja creades,
sí.
Segueixen mantenint aquesta relació amb Sitges, no ens consta, es conserven algunes cartes, perquè això sí, a l'arxiu de Miami es conserven cartes del Bacardí, de les nenes Bacardí, explicant, ara estem anant cap a avui agafarem aquest tren,
com qui va a la cantonada.
I arribarem a Sitges, tal, i són cartes molt boniques perquè també s'ha d'analitzar a veure qui coneixen i què deixen de conèixer. I el que dèiem al final, clar, Bartomeu Carbonell Batlle, que és l'amic, que és l'única foto que tenim, si recordeu, hi ha una fotografia que es veu a Emilio Bacardí i a un altre senyor, que aquest és Bartomeu Carbonell Batlle,
aquí al
pavelló, del dia que va venir, els dos aquí al pavelló, van amb jaqueta, és octubre
final.
Aquí al pavelló, i Bartomeu Carbonell Batlle, que seria una altra persona també important, és també era vinater quan va arribar a Sitges, després de passar-se una temporada llarga a Cuba, es torna a establir Sitges i també torna a fer els vins de la Malvasia, torna a fer Moscatell, i és potser el que se li deu el nom d'un altre tema que podríem parlar en una altra trobada, que és d'aquesta masia de Sant Bartomeu que hi havia aquí a les Forques.
El mas de Sant Bartomeu,
d'on
hi havia el plafó de ceràmica.
D'on va sortir el plafó de ceràmica de Sant Bartomeu i de Sant Jordi, amb una història molt bonica que ja explicarem, que ara sembla que s'està moguent
per tornar a col·locar-lo.
I aquí és on jo no puc marxar-me sense fer una mini reivindicació, que és que m'has preguntat on vivia Bartomeu Carbonell.
Sí.
Vivia, ja hem dit, al carrer Parellades, en aquesta casa que hi ha entre el carrer Sant Pau i el Corraló. Hem de pensar que en aquell moment la vista i la vida era l'hort de Can Fals. Uh-huh. Bartomeu Carbonell va tenir un fill.
Casa que continua sent la mateixa.
Sí, segueix la mateixa, sí, no s'ha mogut. Tenia un fill, entre molts, però un dels fills era Josep Carbonell Jané, gran estudiós de diversos temes, però sobretot també de la família Fals, perquè la tenia darrere, m'imagino, el jardí, i com em passa a mi, com ens passa a tots,
ens interessa
el que tenim a prop. Va tenir el mas Sant Bartomeu, va tenir una mort molt dura del fill, i encarrega aquells plafons tan bonics, que és homenatge al seu pare, a Bartomeu Carbonell, i al seu fill, amb Sant Jordi. Un plafó que, després de 35 anys retirat contra la paret en un lloc, sembla que es mou i que sembla que diuen que anirà a Can Milà.
Sí.
Val. Jo només dic, és com si a la fàbrica de Coca-Cola o a la casa dels senyors propietaris de la Coca-Cola els hi posessin davant el plafó de la casa familiar dels Pepsi-Cola. Val. Perquè, clar, la casa Milà, que ara serà turisme, serà el que es vulgui, en veritat és la casa dels Robert, uns altres vinaters que van ser molt importants, més importants com a vinaters potser que Bartomeu Carbonell, però que van ser competència, és a dir, competència i no sé si molt amics, tampoc.
Per tant, seria més lògic Can Fals?
O Can Fals, o les Forques, o un lloc neutre. No pots anar-li a posar, vull dir, un lloc neutral,
ja que
tenim Bacardí, una altra cosa que no s'entén, que també posis Bacardí al passeig, perquè com no saben ubicar-lo on te podia estar, perquè no hi ha no et queda a casa, no té, posar una, no sé, és com ja et dic, potser fins i tot hauria estat millor si tinguéssim la casa Bacardí, posar-li, perquè eren íntims amics, Bartomeu Carbonell i Emili Bacardí, no s'hauria fet tan mal, perquè uns eren Ron i estaven a Cuba i els altres eren... Però quan sento que anirà a Can Milà, no passa res, es conservarà, el veurà qui pugui anar a turisme, però ben bé, jo crec que Carbonell i Jané, gran estudiós, gran analista de la història, ha volgut sempre explicar la història de Sitges amb la màxima coherència, explicar la història de les nissagues, dels Sitges que som, ell des d'on t'estigui, crec que posaria el crit al cel de que el seu plafó de casa seva d'uns Carbonell vagi a parar a casa un Robert. Però bueno, està explicat i està dit.
Dit queda. Emili Bacardí, les seves filles, i sobretot una d'elles, escultora en projecció a tot arreu. N'hem parlat amb la Beli. Beli, gràcies.
Moltes gràcies.
Fins a propera.